No, es el presidente de la Junta.
¿Qué significa? Que 1.728 vecinos volverán a sus casas. Eso sería más o menos 8 de cada 10 vecinos de Grazalema pueden volver a zonas que ya técnicamente los geólogos han calificado como zona segura.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Avui, a vaga de metges, aquest dilluns ha començat la quarta convocatòria en menys d'un any contra l'Estatut Marc que impulsa el Ministeri de Sanitat, evidenciant una crisi professional que afecta tot el sistema sanitari. En aquest context, el ple del Consell Insular de Menorca ha debatut avui matí la proposta per afrontar la manca de professionals sociosanitaris a l'illa i que ha generat un ampli consens polític i que ha estat aprovada per unanimitat. Declarar places de difícil cobertura i activar incentius ja no és una opció, sinó una necessitat urgent. La manca de personal és estructural i s'agreuja per la doble insularitat i el cost de la vida. El consens d'avui és positiu, però la clau serà transformar-lo en mesures efectives que garanteixin la sostenibilitat real del sistema d'atenció. Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest dilluns 16 de febrer de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Avui és dilluns de Carnaval i dia dels amors impossibles. Escoltem aquesta mescla de salsa i d'amor, de salsa d'amor que ens ha posat en Jordi Fàbregas, el control tècnic i la selecció musical.
Ai, tu amor me controla, me endulza, me encanta.
Cel Camarasa, t'agrada la salsa d'amor?
M'agrada la salsa d'amor,
d'amor. Sí.
Sí, eh? I la de mostassa també.
I la de mostassa també. En quin ordre?
Salsa d'amor primer.
Sempre.
Sí.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días.
I t'agrada la mitologia, Axel?
També, no en sóc expert, però sí. Em sembla molt interessant.
És que un dels primers exemples d'amor impossible el trobam justament en Orfeu i Eurídice, una història preciosa de la mitologia grega. Eurídice mor i Orfeu, desesperat, baixa als inferns per intentar recuperar-la. Els déus li permeten endur-se-la, però amb una condició: no pot girar-se per mirar-la fins que surtin. Just abans d'arribar, ell dubta, es gira i ella desapareix per sempre. Oh. I després hi ha la història d'amor impossible més famosa de totes, la del gran Shakespeare, Romeu i Julieta. Que és aquesta que sentim i que musica la història de dos joves que s'estimen però que viuen atrapats en l'odi entre les seves famílies. No hi ha manca d'amor, és el món i l'entorn que no els deixa viure al seu propi compte.
Potser sense saber-ne t'estimo i et sóc gelós.
Lluís Llach, però més enllà del romanticisme, la neurociència diu que un amor impossible és pura química. El desig activa el sistema de recompensa, el mateix circuit que funciona amb l'adrenalina o les addiccions. Quan no podem tenir algú, el cervell no tanca la història, es queda en suspens i això fa que hi pensem més i més.
Feliç quan veig la teva força que empeny.
I tal vegada és per això que els amors impossibles són tan difícils d'oblidar i també els que tenen les millors cançons. Que consti, Excel, que no t'he demanat si has tingut algun cop, alguna vegada, un amor impossible, per no ser indiscret. Però algun desig impossible?
No.
No hi ha res que encara hagis de complir.
Ah, desig,
i que
no
creus...
Vingut. Sí, això sí.
Desig, no... Això sí. Desig material.
No satisfet, no satisfet. Sí, 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 clar que sí, lògicament. No, no, no...
Com tothom.
Sí, no sí? M'escapo aquesta... tràgica...
història.
Exacte.
El nostre desig avui és fer una gran tertúlia, pendents del ple del mes de febrer que s'està celebrant avui matí al Consell Insular de Menorca, i tractarem alguns dels punts del dia amb els nostres analistes. Ens acompanyaran els periodistes Edurne Ayastu i David Baret i l'expresident del Cercle Artístic de Ciutadella, Berto Coll. Amb ells debatrem sobre la vaga de professionals mèdics. Ya no puedo más, ya no puedo más. També de la proposta d'acord del PP sobre la reducció d'IVA a les galeries d'art i de la petició del Grup Popular de paralitzar la regularització massiva de persones immigrants promoguda pel govern d'Espanya, i també la prohibició de l'ús del vel islàmic integral als espais públics. Excel, moltes coses, molts temes a la sessió plenària del Consell Insular de Menorca avui matí. Comencem per aquí?
Comencem per aquí, per aquesta sessió plenària, perquè Menorca necessita hores d'ara 120 treballadors per cobrir les plantilles de l'àmbit sociosanitari, la propera inauguració de 3 noves residències geriàtriques, més la posada en funcionament d'un nou centre per a persones amb trastorns greus de conducta i també l'ampliació del servei de dependència d'alta intensitat a tots els municipis, fa que sigui imprescindible contractar desenes de professionals. Per aconseguir-ho, es proposa millorar les condicions laborals, així com ajudes per poder aconseguir un habitatge. Per això, avui tots els partits han reclamat al govern que declari aquestes places com de difícil cobertura, una mesura que ha d'ajudar a captar i fidelitzar professionals per un sector que cada vegada requerirà més personal. El debat sobre l'ús del burca i el vel integral centrarà també una part important d'aquest plenari. El PP reclamarà la prohibició del seu ús als espais públics. Considera que són peces de roba que oprimeixen les dones, igual que els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina. Al mateix temps, els populars demanen al govern i a la Unió Europea que es promoguin mecanismes de sanció per castigar l'ús del burca. I a la mateixa proposta, el PP també exigeix que es paralitzi la regularització de més de 500.000 de persones migrants. Més enllà d'aquesta qüestió, també és notícia avui la vaga dels metges. Consideren que es vulnera el seu dret a vaga per uns serveis mínims que consideren abusius. Els professionals han iniciat avui aquesta aturada durant tota la setmana per protestar contra les condicions que imposa el nou Estatut Marc que impulsa el Ministeri de Sanitat. A primera hora del matí, 60 metges s'han concentrat davant les portes de l'Hospital Mateu Orfila en senyal de protesta i han llegit un manifest. Sentim el delegat del Sindicat Mèdic de Balears, és Claudio Trias.
El nostre dret a vaga està molt limitat, no? De fet, per exemple, hi ha 7 serveis en aquest hospital que 100% de la plantilla són serveis mínims. Nosaltres no podem fer una vaga com els altres, evidentment, lògic, perquè la població i l'atenció a la ciutadania està per damunt de tot, no? Però realment, a vegades, aquests serveis mínims sobrepassen amb molt el que tindria que ser un cap de setmana.
Entre les seves reivindicacions hi ha que es tinguin en compte les particularitats de la seva especialitat, on no hi ha, diuen, límits en hores de fer feina, les guàrdies són obligatòries i no computen per a la jubilació, a més de pagar-se, diuen, a preu inferior a la jornada ordinària.
Nosaltres feim moltes més hores de feina, nosaltres tenim guàrdies obligatòries, nosaltres tenim unes condicions laborals que sobrepassen a tots els altres col·lectius sanitaris, no? I això és el que demanen nosaltres, una taula de negociació per poder després xerrar i profunditzar en quines tindrien que ser les nostres condicions. Això no és una reivindicació retributiva, com alguns han volgut dir. Aquesta no és una reivindicació perquè carreguem millors ni més elitistes ni uns classistes, no. Nosaltres el que volem és que hi hagi un tracte diferenciat perquè nosaltres som diferents de la resta de col·lectius.
Demanen disculpes als pacients per l'afectació que pot tenir aquesta aturada, una vaga, per cert, que es repetirà una setmana al mes fins al mes de juny. I més enllà d'això, també és notícia Carnaval, perquè Ambient de festa ahir que vespre a Mom, aquesta rua de carnaval que recordem es va ajornar dissabte pel mal temps, també a Ciutadella, finalment va sortir amb força, 15 comparses i prop de 600 participants. La desfilada va omplir el centre de música, de color i també d'humor, i hi havia disfresses fetes amb materials reciclats, superherois i improvisats i famílies senceres caracteritzades.
De què anem, xicos?
De Batman!
Porque vimos la película con los nenes y dijeron, mami, ¿por qué no nos disfrazamos todos juntos? I això hemos hecho.
Un poc propost, hem fet un disfraç de superheroi.
I dic, bueno, doncs fem el que podem amb el que tenim. Bàsicament, és un superpoder, fer el que se pot amb el que se té.
Hòstia, a xalar.
I no hi van faltar tampoc les referències cinematogràfiques, animals, coreografies, ni tampoc la sàtira, present en diverses comparses amb missatges crítics i irònics que van arrencar rialles entre el públic.
De què nosaltres anem disfressats? Nosaltres som corruptes de Menorca, que n'hi ha hagut tota la vida i encara n'hi ha, i les generacions encara hi són. Què vols? Què voleu? Com sa tele? Compro la tele, compro la tele. Reivindicar, reivindicar el què? Reivindicar que Menorca és dels menorquins i que el resto de gent que la vol fer seva no és seva, amor. No és seva, així que te'n vols anar que teva.
Jo com molt de pisos, molts mira, de pisos mira. Per fer pisos de turístics per poder guanyar calés, molt de calés.
Aquesta és l'actualitat hores d'ara, l'ampliem com sempre a partir de les 2:30. També hi haurà la informació esportiva que ens acosta cada dilluns Miquel Cardona amb aquesta victòria ahir migdia de l'Estia Menorca a la pista del Fuiwi Palma en el derbi balear de la primera FEB de bàsquet.
Gràcies, Axel, per tot. Fins demà.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu, adéu.
Rayando el sol.
I vinga, va, que avui tindrem una jornada força assolellada en presència d'alguns nivolats mitjans i alts, però sense conseqüències. El termòmetre cap amunt, temperatures més suaus que els darrers dies, amb 10 graus de mínima i 18 de màxima. I començam setmana encara amb vent moderat, amb alguns intervals forts, que bufarà de ponent. A les 12:16, fem una pausa, tornem tot d'una amb la tertúlia.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
El dia Menorca, fet a casa.
Moment per a la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya en David Baret, periodista. David, bon dia, com va?
Bon dia, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
Gràcies per ser-hi.
Amb vosaltres.
Edurne Ayasto, i periodista també. Quanta estona, Edurne?
Sí, contigo, sí. Yo estuve la última vez y tú no estabas.
Ah, amigo, ah. Amiga. Sí, 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 és bé, que vas venir, jo no hi era. No sí, vam coincidir, sí, 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 per tant sí que has fet tertúlia el 2026.
De vacaciones en Barcelona nos dijeron que estabas.
Però jo estava de visita a Barcelona.
Sí, sí, sí. Pasca. Sí.
La família, que tant en tant s'ha d'anar a veure. Sí, i saludant també en Berto Coll, expresident del Cercle Artístic de Ciutadella i de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Berto, bon dia.
Bon dia a tots.
Com va?
Jo des d'en fora, avui.
En fora, molt en fora o no?
Bueno, és l'altra banda de Síria, com que diu.
D'acord, d'acord. Com heu viscut l'episodi... Com heu viscut aquest episodi de vent d'aquests dies? Alguna anècdota? Has agafat algun avió, David?
Jo, mira, em va enganxar a París, perquè vaig estar la setmana passada en una fira representant els vins de Menorca, amb una experiència així nova, i em va enganxar doncs, que l'avió ja no es va enlairar, bàsicament. És a dir, bueno, entre la ventada i que l'avió va presentar un problema tècnic, doncs vaig haver d'allargar un dia més l'estada. O sigui que... Però bueno, a nivell personal, fins i tot, a casa dels pares, a Catalunya, una destrossa de pins espectacular. Espectacular.
Nosaltres aquesta setmana hem tingut algun convidat que venia de Palma aquí a fer alguna entrevista presencial, també va agafar un avió que va ser salvatge, va dir literalment en dos intents d'aterratge a Menorca, tornada enrere amb unes turbulències impressionants, amb fiets cridant dins l'avió, i al cap de mitja hora, tornar cap a Menorca. Torna cap a Menorca.
Això curteix.
Que eren la meitat de passatgers, els altres van decidir quedar a Palma. ¿Alguna experiencia, Edurne, tú mal ven?
Hicieron bien.
Hicieron bien, ¿eh?
Sí, sí. Yo que me drogo para poder viajar en avión, si me encuentro con turbulencias, directamente me bajo o me tiro. No sé, pero los nervios hubiesen sido terribles. Yo he estado muy bien en mi casita, tranquilamente, oyendo el viento. Agarrando el cubo de la basura para que no se lo llevara el viento, que he tenido que poner un gancho en la pared para que no volara. Pero bueno, es que esto en Menorca antes era más habitual. Uh-huh. Yo recuerdo invierno, sobre todo noviembre, diciembre, de ventoleras de 100 kilómetros por hora fuertes. Y ahora hacía tiempo que no había... una ventolera.
Però a més és un vent de ponent, no és un vent de tramuntana clàssic, sinó que és de ponent, i crec que això no és gaire bo pels aterratges i els avions i els aeroports.
Claro, abans la tramuntana la tienen controlada, però el
vent de ponent em sembla que no.
Abans el que no hi havia eren Cubells. Llavors això jo crec que generava menys tensió que ara, jo crec, perquè clar, ara tots estem allà, a veure, jo almenys a partir de les 11 de la nit, que és quan passen, dic, em torno a aixecar del llit per intentar entrar-lo, perquè dic, si no demà ja no el trobo. Sí. Això és una aventura.
I a Ciutadella, Berto, com ho heu viscut?
Bueno, no tenim problema en quant a desfems, perquè encara no s'ha instal·lat cap sistema d'aquest tipus, però bueno, si han estat un dia, jo crec que un poc divers d'antany, quasi, no sé si d'antany, però divers que fa anys que no es ve, però bueno, jo sí, recorda que de sol ha començat el mes de novembre i que en general l'hivern era llarg. Vent, sí, ha fet vent, però jo no ho he vist com una cosa excepcional si penses a com eren els hiverns fa molts anys.
Yo lo que más me impactó, que era algo que no veía hacía mucho tiempo, es que fui a un gran supermercado aquí en el polígono de Mahón y me encontré vacío. No había fruta, no había verdura, no había carne. Y esto hacía mucho tiempo que no lo veía. Y la verdad, me quedé bastante impresionada.
Berto, digues, sí.
Aquest és un problema, però que clar, que cada vegada va més, perquè cada vegada tenim més dependència exterior.
Claro.
Tal vegada aquella època, quan havíem d'estar, perquè evidentment també passava que estàvem dies aïllats per problemes d'aquests, pues, cada vegada no hi havia manco habitants i també que no hi havia aquesta dependència tan enorme exterior. Ara, clar, el problema és que aquí, si passés alguna cosa extraordinària i estiguéssim més d'una setmana sense poder sense poder tenir contacte exterior, els problemes serien molt greus, no? Tan greus que potser ens menjaríem uns altres pel carrer.
Hem de treballar més a la producció local.
Sí, és el missatge. Els missatges que no podem tenir aquesta absoluta dependència. I això entrarien dins el que parlant sempre de què ha passat amb el camp a la Norca, de què està passant, i etcètera, etcètera.
I en un context de debat sobre l'acord amb els països de Mercosur.
Sí, ahora estamos en esa, a ver si es verdad que hay ese acuerdo para proteger a unos agricultores a los que se ha desprotegido a través del Mercosur. No entiendo muy bien la jugada, ¿eh? Primero te lo quito, luego te lo doy, pero bueno, supongo que son jugadas de alto mercado a las que no llego todavía.
Els que també tenen ventada des de fa ja força estona són els metges. Avui comença, o es reprèn, podríem dir, d'alguna manera, aquesta vaga que comença avui i que no és només un pols laboral, es tracta d'un clar símptoma que el sistema sanitari públic està arribant d'una manera o d'una altra al límit. Mentre el Ministeri de Salut defensa que el nou Estatut Marc millora jornades i el descans dels professionals, els sindicats mèdics ho veuen insuficient i alerten de més fuites de professionals. Enmig de tot plegat, el ciutadà que suporta les llargues llistes d'espera i saturacions quirúrgiques pateix una creixent privatització del sistema. No sé si noteu aquest fenomen i no sé cap on ens pot conduir.
Bueno, jo crec que el sistema sanitari de nostre està molt tensionat des de fa temps. Jo crec que una mica el punt d'inflexió podria ser amb el Covid, no? Amb la Covid vam veure allà com ens podíem pensar que teníem un sistema a prova de bombes, i allà es va veure doncs que no, que quedava completament sobrepassat, no? Amb una situació que evidentment també ho era, no? Llavors, aquest és un tema que per mi és com un pou sense final, no? És a dir, la necessitat imperiosa de més places cada vegada és més forta, no? Sobretot perquè també tenim una població que cada vegada està envellint més i, per tant, doncs, té més necessitats d'assistència mèdica, no? I això doncs, passa no només per la part de sanitari, sinó també doncs, per la part, tota aquesta part residencial, no? que aquí a Menorca, evidentment, s'agreuja. Llavors, jo crec que intentar, o sigui, forma part una mica d'intentar no desmuntar el sistema de benestar que ens hem donat tots en aquesta societat democràtica on volem doncs, que tenir cura de les persones i no anar cap a un sistema salvatge com, per exemple, doncs, l'americà on cadascú depèn de la seva butxaca i si no té butxaca doncs, se li ha acabat la vida. No? I llavors jo crec que tant com puguem hem d'evitar caure en una situació com aquesta, sobretot perquè al final el que convertim és a deshumanitzar la societat d'alguna manera i fer doncs, que cadascú se salvi com pugui. No? Llavors, en els metges tot el meu suport, i sí que és veritat que s'ha de mirar també doncs, d'optimitzar els recursos, que això doncs, sempre s'ha de tenir en compte, de totes aquestes campanyes que a vegades fan doncs, de la gent que la citen i no hi va. I quan les coses estan tan tensionades, és una mica com l'altre dia, doncs, no és el mateix exemple, però amb el fenomen low cost dels avions, quan l'avió s'espatlla és que no n'hi ha més, perquè està tot posat de tal manera que cada avió té una ruta i és molt difícil. No, ara vindrà un avió que estigui buit.
No hi ha marge d'improvisació.
No hi ha marge d'improvisació. No? Doncs amb el sistema sanitari no hi ha gaire marge d'improvisació, no? Tal com està actualment.
Bueno, yo creo que en este caso, a pesar de que la ministra es médico, debería de escuchar más a los médicos y ver cómo los estamos tratando. Los médicos tratan material sensible, que somos nosotros, y nuestra salud, que es muy importante. Creo que ellos tienen unas reivindicaciones bastante justas, no solo económicas, sino de conciliación laboral y personal. Yo hace un mes fui a un especialista, me citó a las 7:30 aquí en el Hospital Mateo Orfila, 7:30 de la tarde. Un doctor muy amable, estuvimos charlando un rato, aparte de lo mío, y me dijo, he entrado a trabajar a las 9:00 de la mañana. tú eres la última paciente que recibo. Eran casi las 8 de la tarde. Y he tenido media hora para comer. ¿Qué le puedes decir a este doctor? Que no es uno, que son muchos los que están haciendo esto. Es que es muy terrible. Esto hay que solucionarlo. Y si se tiene que solucionar a través de este estatuto marco que piden de la profesión médica, que lo hagan. Pero lo que no puede ser es tener a gente que está trabajando para nuestra salud haciendo unas guardias larguísimas. La doctora Contreras lo explicaba una vez. Decía, claro, de repente llevas 12 horas trabajando, te llega un caso importante y tienes que estar con la mente clara al 100%, porque no te estás jugando una tubería, no soy un fontanero, te estás jugando la vida de una persona. Entonces yo creo que la ministra debería de escuchar más a los médicos, no solo el aspecto económico, que esto siempre sale, sino el aspecto de su bienestar, porque de su bienestar viene el nuestro. Un médico que esté no solo bien considerado económicamente, sino que tenga sus horas libres, su descanso, su conciliación, al final nos tratará mejor, nos escuchará más. No sé, yo creo que ganamos todos. Y creo que en este caso, que la ministra sea médico, no se ha notado.
Berto.
Sí, hi ha un símptoma negatiu, un indicatiu que podria ser negatiu, que es veure com sabem que en aquest país el que hi ha és una gran fuita de professionals cap a altres països perquè cobren millor, des de l'escalafó més baix de la sanitat fins al més alt. I el curiós és que, clar, que les places, totes aquestes places, tot aquest dèficit de places es cobreix moltes vegades amb professionals que s'han d'importar d'altres països. I això jo crec que és un senyal molt clar de que s'està pagant malament en els professionals. Sí. Perquè si evidentment cobràssim com toca, no hauries de destinar a cercar metges de països que allà sí que cobren poc i el que cobren aquí ja està bé per ells. Però a canvi de que mos fugin molts de professionals a altres puestos. Això és un símptoma bastant deficient, però bastant clarificador d'un poc per on va la sanitat d'Espanya. Jo crec que tenim una societat que jo crec que està un poc sobrepassada, tal vegada per l'increment de població, gran increment de població que hi ha hagut en els darrers lustres, en els darrers anys, i tot això fa pues, que sigui, que s'hagi convertit en un aparat de difícil maneig a la sanitat. La prova també que és un mal símptoma, però bueno, que és un símptoma moltes vegades de com funcionem en aquest país, es veure com antes es veu ratllat del Covid, que va ser un poc estop d'atenció el Covid per demos compte de que no era bé que tinguéssim una de les millors sanitats del món, que és el que sempre es havia venut, però és que 5 anys després, 6 anys després, ha vingut un grip un poc més fort del normal i ja han tornat a ballar, com ha passat els darrers mesos del 25 i principis d'aquí. Amb la qual cosa, vull dir, no sé què vam aprendre, vull dir, està clar que si tornem a tenir una pandèmia, quan sigui més greu, a més, dels que hem tingut fins ara, que anem molt agafi confessats.
És que moltes vegades la sensació és que està tot més professionalitzat, està tot més tecnològicament avançat, però, en canvi, està tot més fràgil.
La base, no?
No? És a dir, és com si tot pogués petar en qualsevol moment, quan realment, si tu mires pues, amb una evolució dels mitjans que segurament s'hi han dotat, dels professionals, dels equips, de les instal·lacions, no? I això doncs, et fa pensar que o tot està muntat damunt d'una estructura de costos que no la podem assumir i llavors més val que ens diguin la veritat i més val saber-la i dir, miri, pues, això és el que tenim, no dir, bueno, pues vinga, a base de carregar-ho a les esquenes de les persones, o a veure com es resol, no? Perquè, a part, per exemple, pues, no sé, tenim pues, la inversió de l'Hospital Verge del Toro encalladíssima en el centre de Maó, és a dir, que ni la part humana ni la part d'infraestructura sembla que estigui per poder funcionar, no? Llavors, notes que jo almenys la sensació que tinc és que hem avançat molt, però hem avançat damunt d'una fragilitat que dius, bueno, ja veu veure, se'n va anar l'any passat, no? Perquè ja estem al 26, un dia se'n va anar la llum a tot el país, no? Que encara no sabem per què, qui va ser la culpa. Això no crec que ho sapiguem mai, no? Però a més hi ha hagut avisos de que hemos estado a punto, no? Vull dir que, per tant, tot està com s'aguanta en pelillos, no? I en canvi, doncs, escolta, estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de mil coses que venen soles i que transformen el món, però alhora les coses bàsiques no s'aguanten com amb peus de fang.
I ara no parles tan sols de la salut, sinó en general de tots els sectors, infraestructures també.
He fet un zoom més elevat.
Sí, que en molts casos no estan resistint al fet que estigui plovent cada dia, per exemple, no? Em refereix, per exemple, al que està passant a Catalunya amb els trens, al que està passant a la resta de l'Estat amb algunes infraestructures, o el que està passant a Menorca amb els penya-segats, per exemple, no?
Por ejemplo, pero ahora que mencionabas el antiguo hospital, Virgen del Toro, esto será un centro sociosanitario. Y yo, con este tema, he oído, creo que a todos los alcaldes y a la consellera, hablar de que no saben cómo van a tener personal. Así que, para mí, toda la felicitación al Ayuntamiento de Escastell, que ha sido el único que ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, tenemos dinero para formación, como todos, y ellos lo van a dedicar a crear los cursos de auxiliares sociosanitarios, personal sociosanitario que necesitamos en toda la isla y que no hay, dinero de formación que llega a todos los ayuntamientos y al Consell en cantidades importantes además. Solo el Ayuntamiento de Escastell ha sido capaz de decir, esto nos hace falta, en esto vamos a trabajar. Uh-huh. Igual lo que nos falta es esto, ¿no? El decir, esto está aquí, vamos a ver cómo lo solucionamos, punto por punto. En este caso, el Ayuntamiento de Escastell, un chapó, la verdad, lo ha hecho muy bien. En lo del acantilado del puerto de Mahón, es que esto no es nuevo. Es que cada dos por tres cae una roquita, cae un trocito de no sé dónde y todo se va solventando con parches. Y ahora que ha muerto una persona, ahora es cuando ponen el grito en el cielo y dicen, ay, es que el consorcio necesita personal, necesita presupuesto, necesita... Igual que hace 10 años, igual. Ha tenido que morir una persona para que se pongan las pilas. Los ayuntamientos, el Consell, autoridad portuaria, el gobierno, no sé quién, o si es entre todos, que sería lo mejor. Pero hay que solucionarlo porque hay muchas casas ahí y mucha gente en peligro.
Berto, que estem ampliant un poc el debat.
Sí, jo estic d'acord un poc en que vivim en general, no només en aquest país, sinó jo crec que Europa, vull dir, està un poc encallada amb aquest problema de que els governs, sembla que l'únic que han d'oferir a les societats és un creixement de comoditat, un creixement en tots els aspectes d'oci, de totes aquestes coses que estan molt bé, però que en els fons amaguen unes carències grans. En David Antes n'ha parlat, vull dir, mos cau una pedra, mos se'n va el llum un dia, un tren té un accident i cau tot a Sarre Ferribuer, és a dir, és com que tot estigui agafat amb pinces, i un moment donat sembla que tot es pot desmoronar, com ja hem vist que el Covid, per exemple, ho va ser una prova d'això. Però i jo crec que això és la pròpia societat aquí un poc responsable. Jo no vull fer només responsable els polítics, perquè al final els polítics governen per el que la gent més o menys ho demana, a part de per ells. I això significa que moltes vegades creguin que si gasten en manteniment, si gasten en millores, si gasten en formació, si gasten en coses que no duen una visibilitat perquè la gent pensi o per ells poder mostrar que s'ha fet una cosa efectivament vàlida, i això, pues, ja entra aquesta cosa de dir, no, és que hauré fet 4 anys comandant i no hauré inaugurat un pont. És que potser no fa falta que inauguris cap pont. El que necessitem és que tots els ponts que hi ha fets estiguin en perfectes condicions. És molt més important que fer-ne un de nou. I aquí hi ha un tema de mentalitat i un tema de perversió política perillosa en què hi estem implicats tots, no només els polítics, també la societat, que ho veiem d'aquesta manera.
Claro, cuando tú arreglas algo, no se ve tanto como cuando tú inauguras algo, que es lo claro, que los políticos quieren, salir en la foto. Y la foto del arreglo, pues no es lo mismo. Entonces, sí, hay...
Ah, pero en este caso, la foto de l'acantilat podrien sortir, la foto. És a dir, al final la feina de l'acantilat, adéu, escrivia el Pep Mira en el diari, de manera, al final és com el pont de San Francisco, que quan acaben d'una punta han de tornar a començar a pintar-lo per l'altra. Ja. Amb el consorci havia de ser una feina que cas continua i escolta, anar presentant, escolta, pots presentar-ho cada any, mira, aquest any hem fet aquesta part, et fas una foto i fas un vídeo a Instagram, si vols, pel polític, si ho veieu d'aquesta manera. Jo penso que sí que és veritat que la societat doncs demanda festes i carnavals, que està molt bé, no? I el carnaval és molt bonic i la gent s'ho passa molt bé i tal, però jo penso que el governant també té que tenir el clar el seu objectiu de vetllar perquè aquella ciutat o perquè aquell conjunt de municipis doncs tinguin les coses bàsiques ben assegurades, com l'aigua potable, com que els penya-segats que no caiguin, com que els polígons industrials estiguin desenvolupats, és a dir, coses que fan moure l'economia i a més coses bàsiques, no? Jo penso que això ho has de tenir a l'agenda i anar-ho gestionant, o sigui, com quan gestiones la teva casa, és a dir, quan tu gestiones el pressupost familiar, no només hi poses a davant les vacances i els cumpleaños, sinó que dius, bueno, s'haurà de canviar el termo, això està tal, s'ha de pintar, no? Vull dir, el manteniment, i si vols ho expliques al veí el dia que sopes amb ell, mira, vull pintar la casa, em fas una foto?
No sé si a la millor vegada les cases ho feim un poc també per això, de dir-te vegades.
Bueno.
De donar importància a coses que donen un en els fills o un plaer immediat o això, perquè no entendran a la millor que aquest dolor s'hagi gastat en coses més necessàries per la casa. Vull dir que, per això jo no vull culpar-me en els polítics.
No, dir, no, jo no dic.
La pròpia societat sé que no està mentalitzada de quins són els problemes reals que hi ha al món i quins són els problemes que hi ha darrere de totes les coses. I per això vull dir, jo m'espant moltes vegades que Europa no se'n doni compte que està rodejada de guerres i de tensions per totes parts, i bueno, sí, ratllen un dia, però vull dir, no feim abans, no es fan avanços, no s'aclareix molt poca cosa, vull dir, seguim un poquet, vaja, aquest paternalisme un poquet de dir, no us preocupeu, fins que el dia que passa alguna cosa que dius, i que volies que feia jo, aquestes coses són com són, no sé.
I fer, com dèieu, aquesta feina que no es veu, no? Perquè aquí, en el cas de Menorca, i tornant en l'entorn sociosanitari, podem fer fotos d'inauguracions de residències d'avis i no poder-les emplenar de professionals, no?
Claro, es que es tan ridículo, pero lo que es más ridículo es que se quejen. Yo he oído a la consellera y al alcalde de Mahón varias veces quejarse cuando ellos reciben un montón de dinero para formación. Dedícalo a lo que necesitas. Igual necesitamos menos informadores turísticos y más sociosanitarios.
Però que són administracions que reconeixen obertament que competeixen entre elles per quedar-se el personal.
Claro, y quien más paga se lo lleva. Claro, es que esto es la ley de la oferta y la demanda. Hay poquito y a ver quién me paga más, ese se lleva. Tal y como está la cosa, además, con los alquileres y las compras de viviendas y la cesta de la compra, el que más paga se lo lleva todo.
De fet, avui llançant una felicitació, per dir-ho d'alguna forma, als polítics menorquins, hem de dir que al ple d'avui del Consell el PP ha presentat una proposta d'acord per instar el govern de les Illes Balears a declarar com a llocs de difícil cobertura les places i categories professionals sanitàries aquí a Menorca, i que la proposta ha estat aprovada per unanimitat. Per tant, aquí tenim tots els colors polítics d'acord amb un tema. Sí que hi ha hagut debat en qüestions més petites, com per exemple, no? Més per Menorca demanava garantir de manera indefinida habitatge a aquests professionals. El PP ha dit que ell això no ho pot fer, que no pot garantir habitatge als professionals que vinguin a l'illa, perquè comprometre's això seria mentir.
No? Y que nos creemos que los médicos cobran un pastón, y tampoco. Muchos cobran un poco más por las guardias, pero tampoco es que cobren unos sueldos altísimos para pagar aquí un alquiler, traerse a la familia. Yo he trabajado en extranjería y tampoco es tan fácil. Es verdad que se hizo un proceso diferente para cubrir plazas médicas, pero tampoco es fácil. Y de repente no llegan solos, llegan con familia, con la mujer, con los hijos o con el marido y los hijos. Tienen que encontrar una casa, colegios para los niños. Bueno, que para ellos es una aventura. Entonces algo se les tiene que ofrecer. Yo no digo que se les ofrezca una casa a cada uno de los que vengan, pero alguna ventaja, ya que no es el sueldo, se les debería de ofrecer para poder venir, porque han pasado un proceso complicado y de meses. No llegan aquí en un día, ¿eh?
I enmig de tota aquesta societat tensionada, de serveis tensionats, que esteu explicant que poques coses funcionen sense aguantar-se amb pinces, el govern d'Espanya, a través d'en Pedro Sánchez, anuncia una mesura que fa referència a la regularització extraordinària de centenars de milers de persones en situació irregular, fruit d'un acord entre el PSOE i Sumar. El PP de Menorca avui ha presentat una proposta d'acord en aquest sentit i alerta d'un possible efecte crida i d'un impacte negatiu a territoris com Menorca i a les Illes Balears, especialment en matèria d'habitatge i de serveis públics. Com casa aquesta mesura? Com creieu que la població pot encaixar una mesura d'aquest tipus en un entorn tensionat? I quina lectura positiva o negativa en fan uns i altres? Quan no, podem fer com a població?
No tenemos que encajar nada que no tengamos ya. En Menorca hay muchas personas en situación irregular que están trabajando. Están trabajando sin derecho ninguno. Cobrando porquerías y trabajando muchas horas. Y esto pasa en Menorca y en toda España, porque esta gente que llega, que no está regularizada su situación aquí, está haciendo el trabajo. Dejemos que lo hagan legalmente, que se les regularice, que puedan cotizar, que los empresarios dejen de aprovecharse de ellos, que puedan cotizar y tener una seguridad de ellos como trabajadores y una seguridad todos, porque ellos tendrán una autorización, porque no es que vayan a ser españoles, solo tendrán una autorización de residencia y trabajo en el país, como tienen muchos. Pero hay algunos que están esperando, porque los plazos que la administración pide son largos, están esperando, pero están trabajando. Yo he trabajado en extranjería. Y he tenido que decir a gente, no me lo cuentes, no me digas que mañana no puedes venir porque trabajas, porque tú no puedes trabajar. Ya, pero bueno, pero no, a mí no me lo cuentes, si no te tengo que denunciar. Y esto lo hemos vivido así de veces. Hay gente trabajando en Menorca que no está regularizada porque está cumpliendo plazos para poder hacer la regularización, pero están trabajando y casi desde el primer día. Pues démosle la oportunidad. No se trata de encajar o no, si ya los tenemos. Se trata de que ellos estén más seguros, de que estén cotizando y de que tengan los derechos que tienen que tener.
El PP en aquesta proposta assegura que la regularització, d'alguna manera, seria per a un mig milió de persones a nivell espanyol, 10.800 a Balears i prop de 700 a Menorca. Per a la nostra illa suposa un impacte positiu o negatiu, David?
Home, jo crec que estem, d'alguna manera, el qui no té papers no pot treballar, i si no pot treballar no li donen papers, per tant, és treure els zombis de la situació en la qual estan, no? Que diguéssim, per tant, una mica el que estava dient l'Edurne d'una manera clara. A més, hi ha un fenomen de la piràmide, no? de vida que hi ha avui en dia, i que ja sabem que la natalitat està en mínims històrics, no en quant a gossos, i en canvi a nivell de la part baixa, que diguéssim, de la part de gent gran, doncs està creixent. Llavors, és a dir, necessitem mà d'obra per poder treballar, perquè hi ha moltes feines que fins i tot nosaltres no estem disposats a fer-les. O sigui, per tant, d'alguna manera, jo penso que la bona notícia és que la gent tingui ganes de venir a treballar aquí i que la gent tingui ganes d'incorporar-se, doncs, en un país com aquest, no? Perquè segurament no dona més que un país on pots trobar una qualitat de vida, i evidentment en una situació que sigui reglada i legal, no? I és a dir, evidentment no estic a favor ni dels abusos ni de les situacions que genera el sistema, però abusen tant els que venen de fora com els que estan aquí, eh? És a dir, per tant, això no crec que sigui una qüestió de posar-li noms i cognoms a les persones perquè són de fora o perquè no ho siguin, no? Per tant, jo penso que amb això el món avui en dia s'ha construït a base d'aquestes corrents, no? que sempre hi han estat, que diguéssim, aquest país ha estat un país de migració del sud cap al nord, dels andalusos que van anar cap a Catalunya, de la gent que se'n va anar cap a França, és a dir, hi ha hagut sempre corrents migratòries i ara continuen siguent-les, no? Evidentment, dintre d'un ordre, dintre d'una situació de que, d'alguna manera, tinguem la capacitat de que el sistema també vagi a acompanyar-los i es converteixin en ciutadans que contribueixin també a la caixa de la seguretat social, perquè d'alguna manera tota aquesta gent que està fora del sistema tampoc està contribuint d'alguna manera, no? I per tant, doncs, la seguretat social, doncs, també queda més afeblida.
Berto.
Jo, clar, és un problema molt complex, eh? I és un problema que té moltes vertents. Realment, clar, tots, en principi, som com a sers humans, només que tinguem un poc d'empatia amb els que s'ofereixen i amb els que no estan en condicions, el primer que volem és que, evidentment, pues, poder ajudar perquè tot això se'ls pugui aclarir. Però, bueno, no ens podem llevar d'escar, no podem oblidar que tot això du una sèrie, però que hem d'estar preparats per una operació d'aquest tipus, perquè està molt bé, és molt polit, molta gent ja és aquí, ja ho sabem, però vull dir, sabem que això el que suposarà a nivell després de sol·licituds de reagrupacions familiars i tot això, realment aquesta xifra de 700 o 800 mil, com quedaria al final? Vull dir, tot això ens diu a veure, bueno, primera, que tenim els serveis nostres, serveis públics, estan preparats per poder assumir tot aquest creixement poblacional, perquè no és un tema que hem de tenir en compte, perquè si ara ja no, ja veiem com funcionen els serveis públics, clar, en ficar 1,5 milió més de persones en aquest país, que pot passar, tant per ells com per els que hi ha. Això, el primer, s'ha de tenir en compte. Jo ja dic, no vull que soni, perquè ja veiem que avui en dia només que estiguis un poc en compte de segons quines coses, ja sembla que bueno, ja ho sabem. Després hi ha un altre tema, vull dir, Europa també, vull dir, som o no som dins Europa? Europa què diu? Europa té molta por perquè s'afecta cridada que pot tenir això. I s'afecta cridada perquè també et sabem que molts de que regularitzats, després el que tindran és lliure circulació, amb la qual també no tots quedaran a Espanya, i amb la qual això preocupa Europa. Què hi ha? Què hem de dir d'aquí? Que darrere de tot això també hi podria haver una part d'interès electoral?
Però aquí se'n fa una doble lectura, no? D'una banda, es diu que Pedro Sánchez vol impulsar aquesta mesura per tenir el vot assegurat d'aquesta part de la població. De l'altra, es diu que això fa augmentar el vot cap a Vox, sobretot en generacions més joves, pel tema de l'habitatge, perquè si és difícil accedir a un habitatge...
Nadie tendrá su voto porque no tienen derecho a votar.
Bueno, ara no, però a curt plat, sí, i a més si intenten canviar la llei també, perquè ja ho hem dit, que vull que intentaran canviar la llei perquè puguin votar, amb la qual cosa ja saben d'aquí, clar, que algú anirà a Vox, però si no sapiguessin que majoritàriament anirà cap als kits regularitzats, no ho farien, vamos, de resoldre estic segur. passar, n'estic segur. Vull dir, no hi veig. Jo, ja, entrem aquí amb els mateixos problemes de quan pren decisions aquest govern, com, per exemple, com de muntar el Sàhara, que no sabem exactament per què es prenen. I no sempre han estat ni per ajudar, ni per solidaritat, ni res de sol. A la qual cosa, jo, me permeteu que això sigui bastant escèptic en quant a la realitat de les intencions que hi pugui haver.
Yo creo que en el tema de la regularización partimos de una base falsa. La premisa falsa es que van a venir 500.000 de personas a España o 700 a Menorca. No van a venir. Ya están aquí. Están aquí, están trabajando. Sin derechos, pero están aquí, bueno, todos.
Están aquí estos ahora, pero por temas de reagrupación se puede multiplicar por varios.
Claro, claro, luego con el tiempo, porque necesitan tiempo, porque los tiempos en estos procesos de extranjería son largos, necesitan tiempo y con el tiempo podrán traer a su familia, a la mujer, el marido, los hijos, pero... No es cuestión de un año ni de dos, es cuestión de tiempo.
I durant aquest temps que quedarà regularitzada l'entrada de nous il·legals o com funcionarà això?
Bueno, es que
si regularitzem ara...
Nunca ha estado regularizada la entrada de gente que entra de manera irregular.
Por eso digo,
y esto seguirá pasando control, siempre.
Porque si ara... Per això digo, entonces no són, vull dir, seguiran entrant gent, vull dir, el problema tampoc l'arreglarem, d'aquí 5 anys haurem de regularitzar a 7-6.000 més, com un qui diu, no?
O no, o echarlos a todos, como quiere Vox, no sé, depende quién gobierne, tomará la... Quiero decir que la medida que se toma no es para evitar que entren más, sino que los que ya están estén de verdad con todos los derechos laborales y coticen.
Tot això sí.
I luego no són espanyols, con lo cual no pueden viajar como espanyols a toda la comunidad europea.
Vull dir una cosa en relació a la cosa que s'ha dit antes. Vull dir, jo estic enficat professionalment en temes d'empresa. Jo us puc dir que jo no veig, per les altres empreses que conec, ningú que tingui persones il·legals facin feina amb ells. No sé, pot ser que facin feina a sectors que jo no toc per la meva professió, però dins de les empreses que jo toc no n'hi ha cap, i ja van prou cuidar-ho perquè les sancions poden ser terribles, a la qual no volen a ningú que no tingui papers. Vull dir, això s'ha de dir perquè a vegades s'acusa l'empresariat d'aquestes coses, que es culpava que aquesta gent estigui en aquestes condicions, però l'empresariat és el primer interessat en que tota aquesta gent es pugui regularitzar i tingui papers per fer feina, perquè falta molta mà d'obra en uns quants sectors i la gent no els agafa. Vosaltres no trobareu camarers que facin feina a una terrassa i siguin il·legals.
No, perquè si no els multen, Vull dir que la inspecció amb això és molt severa.
Per això, vull dir que...
Però bueno, pot ser empresaris autònoms que treballen sense cap mena d'estar autònoms, vull dir que...
Ho hem de deixar aquí.
O estan en el restaurante y cuando viene la inspección los encierran en un cuartito.
Edu Urnallasto i David Baret, Berto Coll, gràcies per ser aquí. Ens veiem en 3 setmanes.
Molt bé, doncs que vagi molt bé.
Gràcies per tot.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Foi un tentol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol.
amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, Isla Pintos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriel.
No ho entenc.
Tal com ho vull, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Pintol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Com t'he de dir, com t'he de dir, com t'he de dir. Com t'he de dir, com t'he de dir, com t'he de dir.
I abans d'acabar, un apunt cultural, la celebració del Carnaval continua en alguns municipis, com per exemple, Aló, avui a partir de les 11:30 a la plaça de Ramal s'hi fa la gran revetlla de Carnaval amb música del DJ Sona Bé i Guateque Maravillas. És una festa prèvia al darrer dimarts de Carnaval.
Piramidal, li diuen democràcia i primer van els de dalt. Aquí qui plora no és qui mama, només es mama.
I això és tot per avui, que tingueu un bon dia. Fins demà, tornem a les 12, com sempre. Que vagi bé.
Qui paga no és qui mana, manen corones brotes de sang. Que rodin, 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 no sé com. Contra corrent, hi ha qui viu, 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 hi ha qui cau, cau, cau.